Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Més per aquest diumenge, els Pets. Que se'n van fins al Teatre Felip Pedrell de Tortosa amb la gira del seu últim disc 1963, que van publicar fa just un any i que ha estat un dels més aplaudits de la seva extensa trajectòria. Punt les 9 del matí, tornem a tenir aquí l'Oriol Jové. Què tal, Oriol?
Hola.
Temps pels esports més enllà de la golejada del Barça contra el Betis i les possibilitats de celebrar el títol de Lliga al llarg de les pròximes dues jornades, i també del debut històric de Lamine Yamal, jugador de 15 anys, el més jove de la història a debutar amb el Barça. Avui juga l'Espanyol i si juga mitja vida avui a casa contra un rival directe per la salvació, que és el Getafe.
Sí, els blanquiblaus són penúltims a 4 punts de la permanència i reben l'antepenúltim i que comptarà amb el retorn de José Bordalás a la banqueta per salvar-se. L'Espanyol no pot deixar escapar aquests 3 punts a casa i l'entrenador Luis García està convençut que els aconseguiran.
Muy preparados. Creo que el grupo está consciente y sabe muy bien de la importancia que tiene el partido y los 3 puntos de mañana. Y con muchas ganas de competir, de volver a competir y de poder conseguir una victoria en casa, volver a ganar y reengancharnos en la lucha por el objetivo.
Luis García ha convocat 23 jugadors, amb Brian Olivan com a principal novetat, després de 7 partits de baixa. Grajera continua fora, igual que Expósito i César Montes, i a banda d'aquests lesionats, també per decisió tècnica Pierre Gabriel, l'Espanyol Getafe arrencarà 2:15 i el club creu que se superaran els 28.000 aficionats de l'últim partit contra el Cádiz.
I a banda d'aquest Espanyol Getafe, avui també juguen a primera el Cádiz-València a les 2, Villarreal-Celta a 4:15 i el Valladolid Atlètic de Madrid a les 9. Al marge de la Lliga masculina, una de les grans notícies del dia la pot protagonitzar el Barça femení, que serà campió si guanya a la Lliga, si guanya l'Sporting de Huelva.
Sí, a partir de les 4 a l'estadi Johan Cruyff, tot fa pensar que ho faran, perquè fins ara les blaugranes han guanyat tots els partits de la Lliga. 25 jornades, 25 victòries. Jonathan Giraldez valora la possibilitat de ser campió només 3 dies després d'haver-se classificat per la final de la Champions.
Seria una molt bona manera de concloure la setmana, tenint en compte el que hem aconseguit amb aquesta classificació a la final i el fet de posar aquesta possibilitat de guanyar el títol de Lliga, seria una setmana fantàstica.
Si el Barça és campió, hi haurà parlaments de Jonathan Giraldez, del tècnic, i la capitana Alexia, que avui per cert podria tornar a jugar després de gairebé un any lesionada. Les jugadores faran la volta d'honor i la corresponent celebració de la seva banda per la part baixa de la Lliga. El Levante Las Planas va perdre ahir contra l'Atlètic de Bilbao per 0-1 i té només un punt d'avantatge sobre el descens.
I al marge del futbol, avui també pot fer història un equip d'hoquei patins del Pla d'Urgell, al Vila-sana. És un poble que tot just arriba a 700 habitants i que podrien ser campions d'Europa.
Sí, justament l'any que juguen per primer cop la Champions femenina, les lleidatanes s'han plantat a la final, que juguen aquest migdia a les 2 a Lisboa contra el Gijón, i un altre equip que ha fet història enguany és el Barça Sant Feliuenc de bàsquet, que ahir es va quedar a les portes de jugar a la final de la Lliga femenina, l'any també del seu debut. Les blaugranes havien de remuntar 7 punts a la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca i van tornar a perdre per 74-57, i encara en bàsquet el Manresa va perdre la pista del Bilbao per 80-76 i es podria quedar només un partit del descens en funció dels resultats, evidentment avui dels rivals directes, hi ha falta de només 4 jornades. Avui a la 1 serà el torn del Girona davant el Gran Canària, una victòria la costaria molt a la salvació. A les 5 el Barça buscarà mantenir el lideratge contra el Betis i per acabar la penya visitarà la pista de l'Unicaja a 6:45.
I tot plegat en un diumenge amb doble ració de motor en motos Aleix Espargaró, que arrenca des de la Pol la cursa del Gran Premi d'Espanya.
Començarà a les 3 amb Jack Miller i Jorge Martín per darrere d'Espargaró en un gran premi en el qual continua brillant Dani Pedrosa, sisè a la graella i també a la cursa a l'esprint, que ahir es va endur Brad Binder, un Pedrosa, recordem, que corre com a pilot convidat 4 anys i mig després de retirar-se. Abans, a la 1, tindrem la cursa de Fórmula 1, en aquest cas el Gran Premi de l'Azerbaijan, que començarà liderat per Charles Leclerc, seguit dels pilots de Red Bull, Max Verstappen i Checo Pérez, amb Carlos Sainz quart i Alonso sisè.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
9:04.
i senyora nostra, o reina de Montserrat, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
Totes aquestes pluges que poden caure aquest cap de setmana, no, van molt bé, però pel que fa als embassaments, que és el que més preocupa com a problema de fons, doncs no li farà ni pessigolla.
Per tant, això per nosaltres és una verdadera catàstrofe, que no havia passat mai.
Demanem disculpes. La secretaria iniciarà les actuacions que siguin necessàries per depurar les responsabilitats que s'escaiguin.
Les 9 i 5 minuts, ja estem en temps de tertúlia, perquè aquí parleu pels descosits, fins i tot mentre estan sonant la música.
Per la banda.
Per la banda. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Els futbolistes escalfen, nosaltres hem d'escalfar
la veu. La
llengua, també la veu. Ens acompanya la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila?
Bon dia.
També el doctor Joan Caral, com està?
Bon dia.
Letrado. I ens torna a visitar l'Arturo Puente. Com estàs, Arturo?
Hola, bon dia.
Perquè venia de... No, perquè estava de baixa de paternitat.
Ah, és veritat.
Dividida en el temps i aquestes coses, les organitzacions familiars, les coses que tenen.
Gràcies.
Tenen. Tot bé?
Per acabar la baixa, no?
No, felicitat
per la criatura i tot, home.
Tot controlat, tot allò, més o menys.
Sí. Content de tornar. Sí. Mira. Prou bé. Això no ho diem gaire, perquè la gent s'emprenya una mica. Sí. O s'heu de dormir malament?
Doncs tot de conya, no?
Per el
gran drama, on està el drama? No? Val. Tenim el Martí Oliveres també per aquí. Perquè ara, què tal, Martí?
Què tal, bon dia.
Perquè ara, de seguida, és que no diu res, dic, mira el micro.
El mirava.
Li preguntarem per el tema de les pluges. Hi ha una cosa, a veure, molt important del que ha passat en les últimes hores. Molt. Molt. Perquè tu veus ploure i no pots evitar pensar en la Moreneta.
Sí.
No pots evitar pensar en la Moreneta. Algú dirà, per Barack Obama?
No.
Però per què?
La visita il·lustra.
Com penseu que aquesta empresa porta 2.000 anys de líder en el sector? Per aquestes coses. Perquè ja han controlat els tempos.
És que...
És la primera multinacional.
La primera, i, bueno, en el seu sector, els catòlics són els únics.
Sí. I, a més, sempre...
Espera't, 15... No.
Molt bona distribució, bona logística, estan a tot arreu, déus omnipotents...
Bona capilaritat.
Capilaritat, retailing, tot. Sí,
fa 15 anys, Francesc Baltasar va pujar a demanar que plogués a la Morereta i va ploure.
És que sou un descregut, per què no...
Aquesta setmana, no Obama, no Spielberg, ells no van dir res de ploure. No van dir res de ploure.
Ho van dir en anglès i no es vam entrar.
Hem hagut de portar l'Obama, perquè plogui. La cosa està fumuda.
Va anar-hi al versió RAC1. Permeteu-me... No sé si podem sentir la pregària que va fer Marcelí Virgili. A veure si la podrem escoltar de seguida, perquè estaven allà davant, van pujar. A veure, Toni Clapés amb calça curta, vull dir, amb bastó, ulleres de sol, unes quantes hores pujant allà dalt, i ara em vindreu a dir que Obama amb un funicular. No, home, no. No, home, no. Les coses importants van per davant. I Marcelí Virgili i Vicenç Martí es van plantar davant la Moreneta amb una ofrena i van fer aquesta pregària.
Això ho he sentit.
Mare i senyora nostra, o reina de Montserrat, puig floriu com una rosa en el cor del Principat. Verge santa, clementíssima, per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima.
Senyor Marcelí, molt bon dia.
Sí, bueno, bon dia tingui i no se'ns desingui.
Baixa'm la música, que no sento això, el Marcelí, pobre, això... que ja parla fluixet els últims anys i no l'entenc. A veure, però està enfadat, senyor Marcelí, o què li passa?
Hola?
Hola.
Hola? Se sent?
Sí, se sent.
Ah, bon dia tingui i no se'ns desingui. I vist aquí alguns que fan una mica de mofa i befa del que si això fa 2.000 anys és una empresa que fa 2.000 anys i tot, això és una mofa que no m'ha fet cap mena de gràcia i nostre senyor el castigarà.
El senyor Antonio Baños, això.
Ja estic prou castigat jo
perquè
per nostre senyor.
Perquè m'heu de posar nerviós. Si m'heu de posar nerviós de bon matí, ja escolteu, ja podem plegar i me'n vaig cap, no sé, a fer un tomb, a veure si em despejo.
Però escolti'm, va veure que va ploure ahir.
Esclar! Això és lògic i natural, després de fer l'esforç al Clapés, gairebé que va estar dos moments va estar a punt de caure per l'abisme, rolant muntanya avall. Després que jo, que amb el Vicenç, que vam haver de fer tot aquell patiment de pujar, baixar, que vaig perdre el bastó, vaig perdre hasta les ganes de viure, que va ser una cosa tremenda. Després de tot això, i ara venen aquí quatre replegats a dir-me que el Bombamba, arriba allà el Bombamba, i que el Bombamba ha fet ploure, va, ja està bé la broma, eh? Ja està bé, que aquell només va venir a veure aquell que canta, que és una mica més jove de la meva
quinta,
i tot plegat perquè venia a ballar, i després, ai, he anat a Montserrat Bombamba, com si fos un gran què.
Home, sí que és un què, a veure, és important.
No, res no té.
Eh?
Perquè total aquest va ser president, i què va fer? Res.
Bueno, va ser president, no està malament.
I què va fer? Res.
Primer
res.
President negre de la història dels Estats Units.
Va inaugurar un pantano? Res.
No sé si hi ha pantano. Bueno, algun pantano deu haver-hi als Estats Units. No sé si
hi ha inaugurat. No,
Vicenç Martí, molt bon dia.
Bon dia i visca Catalunya.
Bé, sí, Rosa d'Abril, eh? Posem-li la Rosa d'Abril, pobre, que pugui cantar tranquil·lament.
Sí, però se sentirà amb retard, eh?
Ah, sí, és veritat, va amb retard. Vicenç, com està?
Pues molt enfadat amb l'Antonio Maño i molt enfadat amb l'Obama, perquè l'únic negre que va fer miracles ahir va ser Dembélé.
Home, miracles tampoc no, a veure...
Dembélé. El va recuperar.
Bueno,
això és
sí.
Un miracle que estigui bé, que sempre està lesionat.
Això sí que és veritat. Però, a veure, per què està enfadat? No acabo d'entendre la... O sigui, jo que els venia a felicitar...
Home, doncs perquè hi ha altres autoritats de Montserrat, hi ha altres autoritats de Montserrat que estan atribuint els mèrits de la pluja a Obama, quan aquí els mèrits són nostres. I això és una vergonya, eh? Perquè aquí vam fer el sacrifici. Vam portar dos espelmes, que les va pagar el Clapés, que no els vam pagar els dos siris. I vam estar allà fent tota la comitiva, tota la rogativa. I
ara...
una mica més agafo un infarto minotauro dels nervis, està davant de la morenilla, i a sobre encara li donen la culpa, li donen els mèrits a aquest senyor, que l'únic que va fer allà va ser a Montserrat a fotre-se el mató.
No sabem si va menjar mató
segur,
bueno,
segur.
I Spielberg també va anar-hi, eh?
Qui? El Spielberg aquest.
Spielberg.
Qui? No sé qui és.
El d'Indiana Jones, el de... Bueno, el d'Indiana Jones, el de tantes altres pel·lícules.
El de les mòmies.
No sé.
El de les què?
De les mòmies.
Quines mòmies? No ha fet pel·lis de mòmies, no, Spielberg.
Les mòmies índies.
Segur.
Les mòmies índies. No, home, no ha fet pel·lis de mòmies. Però jo trobo que... O sigui, jo els volia felicitar i veig que estan de mal humor.
Gràcies, molt amable.
No. Home, és que clar, és que aquí no hi ha hagut ni... I les creus de Sant Jordi ni una per nosaltres. Hem obert l'aixeta del cel i ni una creu de Sant Jordi ni una medallita de los niños desamparados. Res, ens han donat.
Ni una medalla de Sant Benet, que Sant Benet, que és el patró de totes les monges. Ni una medalla, trista medalla de Sant Benet, no hem trobat.
Bé, o sigui, vostès no els hi van donar res allà a Montserrat?
Res.
Mató!
Bueno, i mató està bé.
Jo dic la genialitat no ens ha donat ni una creu de Sant Jordi ni res. Quan les tenen a xurros, que les donen hasta al que embarca aquí a les golondrines, li donen una medalla de Sant Jordi, una creu de Sant Jordi.
Ma, però...
I el que és més greu, que això també es va dir, però que no es va acabar d'aclarir, ja t'ho diré ara, que les aromes de Montserrat les fa Osborne.
No.
I el Denis del Mono el fa Osborne. I aquí els catalans som una colla de cadallots, que per això no plou i per això ens passa tot el que ens passa, que encara ens passa poc, perquè som una colla de cadallots que ens deixem prendre les aromes de Montserrat i l'anís del món, no? I ens ho deixem prendre per aquests que venen de fora vingueren, que de casa ens tragueren. Aquest és el problema. I aquí no s'està dient. I aquí vostès fan tertúlies i en rebonen aquí tots carregats de raons que es pensen que són qui sap què, i no arreglen el fonamental, que les aromes de Montserrat ens les han robades.
Però no s'han fallit.
I què serà el pròxim? Que les coques de Montserrat siguin de Sebas Martínez? És que clar, és que són totes gràcies.
Però, bueno...
Tots són desgràcies!
No,
tots són desgràcies!
No, que va ploure ahir, que és un dia feliç.
Que no esteu fent la feina que hauríeu de fer.
Bueno, permeteu-me un segon, perquè crec que tinc en línia el Toni Clapés, per veure si em posa una mica d'ordre això, perquè... Toni, bon dia, l'altre. Bueno, escolta'm, no em puc saludar Toni Clapés ara. Hola, Toni.
Ah, què tal, bon dia?
Està cruixit, aquest home no pot parlar, està cruixit de totes les coses que va fer, està cruixit.
Té contractura en el tofranillo.
No, home, no, escolti, senyor Vicenç Martí, que és un horari protegit. Toni, com estàs?
Hola, bon dia, que em sentiu?
Sí.
Sí, de sort.
Sí, no, que sentim. Tota la tarda, estem sentint 4 hores cada tarda.
Molt, noi. Però quin mal humor.
Quin mal humor. No, no, realment un mal humor.
Però ni en
és tremendo.
Ni en cap de setmana, en cap de setmana no, llarga, no, a més no. A més, que és demà és festa i tot, vull dir, que no entenc.
Tots en palta. Jo crec que aquest mal humor ha vingut donat per Òscar Bardagí, el director de comunicació de la Vall de Montserrat.
Per què?
Això ha estat el desencadenant d'aquest gran disgust.
Bueno. Per què?
Perquè, clar, que el cap de comunicació de Montserrat atribueixi la pluja a Obama...
No, però no ho ha fet, això.
Home,
no ho ha fet, Òscar Bardagí, eh?
Bueno, al final la pluja... El tuit de fa 12 hores, que això és el que ha generat el gran disgust al versió RAC1, i a Vicenç Martí i a Marcelí Virgili, i això està generat ara mateix el que està passant a l'antena del Dia Lliure, és el tuit de fa 12 hores, al final la pluja l'ha portat Obama. Home, lleig. Per part del director de comunicació, el senyor Bardagí, lleig.
Home.
Lleig. Ha estat lleig el tuit que va fer després de l'esforç de Normé.
Però per què esteu tan enfadats tots? És que jo no ho dius.
Ho arribo a saber i li anem a fer la rogativa al brazo incorrupto de Santa Teresa o a la Virgen del Rocío.
No. Avui que era un
nosaltres,
dia...
Nosaltres, amb aquest tracte que estem rebent després de l'esforç que es va fer d'agrair, perquè això és provincianisme, d'agrair a l'Obama que plogui, nosaltres la propera ens n'anem a fer el camino de la Virgen del Rocío. És que sempre estem així.
Home,
ja està.
Hosti, però és que jo, de veritat, jo estic al·lucinat. Jo
no, un disgust.
Això genera... Demanes pluja a Montserrat i Montserrat se't pixen a sobre.
No, no és veritat, això, home. No pot ser això, home.
Sí, no, hi ha hagut...
No, hi ha hagut molt disgust. Hi ha un disgust important. A tot l'equip està desfet. Es va fer aquí un gran esforç. Pensa una cosa, la cobertura de Montserrat no es va poder cobrir amb sponsors, sinó que això ha anat al calaix, que això també ha generat un gran disgust a les finances de RAC1, perquè vés a saber si el canvi de director...
Els trens van pagar i no han pagat els trens.
Exacte, els dels trens es van rajar, es van rajar a última hora. El senyor, això ha costat el càrrec a Jaume Peral, director de RAC1, que ha tingut que abandonar el càrrec, perquè ha generat una despesa en la sortida a Montserrat.
Una macrosa econòmica.
I tot això, i ara resulta que la... I després una altra cosa. Aquí l'abat rep a l'Obama. A mi no em va rebre ningú. Bueno... No sé.
Es veu que hi havia monjos d'incògnit. Per allà,
una cosa
que fèiem al programa.
Què vol dir d'incògnit?
No, ja t'ho diré ben clar. A nosaltres ens va rebre el rector, que és un càrrec molt inferior...
No, però està molt bé. Però veure que el rector és molt important, però què esteu dient?
No, és un càrrec molt inferior perquè aquí hi ha una jerarquia. Aquí hi ha una jerarquia. I allí qui mana és el pare abat. Doncs el pare abat no hi era. No. Pues busca'l. I en canvi va el Bombamba, i el Bombamba allí a fer rebre. No sé jo.
Bueno, però...
No, mira, nosaltres... Fa dues nits que no dormo.
Sí, hi ha un disgust a tot l'equip del programa, hi ha un disgust de por, i et vaig dir una cosa,
no em quadra, un moment, Toni, no em quadra una cosa. Dos nits que no dorm, però si Obama hi va anar-hi ahir. Què dos nits? Què dos nits?
Sí, perquè ja ho presentíem.
Ah.
I és més, has explicat aquest matí, sí. Bundó, ho has explicat, que a l'Obama li va venir l'idea escoltant la versió.
Sí,
claro.
Això diuen.
Ell va veure el vídeo perquè es va fer viral aquell ensurt que em van fotre a l'expedició, que una mica més em mato per aquella muntanya,
sí.
I a partir d'aquí li va venir l'idea. Bé, escolta, nosaltres, ja et dic, la propera rogativa anirem a la Virgen del Rocío, anirem a l'Almudena, però aquí que no ens busquin, ja t'ho diré.
Si no demanem perdó, jo pujo a Montserrat per fer un calvo.
No, a veure, un moment, calma, que ara tindrem un problema.
No, perdona, a Montserrat no sé, però al camí de Montserrat, que alguns calvos hi havia, ja t'ho dic jo, que em vaig veure 12.
Què dius
ara? De calvos, de dalt i baix.
Però tu pots treure del cap, això.
Oh. Bueno, és que això va ser molt fort, Això va ser per mi l'impacte de la pujada,
Només penses en homes despullar.
Prou.
És que eren uns homes que baixaven molt lleugers de roba, 12 homes clambuterats,
Però què ve així, això? Però encara tens el cap, això?
El Franquesa va dir, no, venen de fer crossfit. Sí, i crossing també venen.
Ai, per favor.
Bueno, escolta, doncs, que, doncs, potser que parlis de coses més sèries,
sí.
No? Perquè ara ja...
No, home, no,
clar, aquesta hora la gent...
Tens el Caral, que és l'únic... Tens el Joan Caral, que és l'únic tertulià que mereix respecte, i el teniu com a país...
Aquí el té per aquí, hi ha Joan Caral.
Bueno, moment, moment, moment. Hi ha el Baños, que amb el tema de Barcelona, amb ell ha mort.
Ha mort amb el Baños i Barcelona. Baños, que Baños i Caral, que sapigueu que a vegades amb el Versió passa això, que sobretot els Muppets, davant diuen que tot molt bé i darrere et critiquen, eh? Darrere els Muppets critiquen, eh?
Ja m'ho imaginava. Que ho miro amb el Grasset, eh, Joan Caral?
Jo els vull corregir.
Què? Què ha passat?
Perquè va ploure ni per l'Obama ni per la seva mena de
colla. Com
que no? Que van pujar amb cadira gestatòria. Res d'això és un fake.
Ah, sí?
Sí. Perquè la gran animació, el partit va cantar el Virolai ahir.
Ah?
A minuts de 11-12.
Ah, mira.
I a partir d'aquest moment...
El Camp Nou, eh? O sigui, va ser cosa dels aficionats del Camp Nou.
Va ser, vull dir que les coses... Si demanem justícia...
Un sol poble.
Un sol poble. I Obama de reforç.
Jo que volia fer una cosa bonica, una cosa agradable, una cosa de celebració conjunta,
però
doncs...
Preciós
no ha estat, tampoc.
És un preciós, i estic tranquil·líssim.
Sí, sí. Deixa'm dir que la pujada la varen fer no per fer, o sigui, no perquè plogués 30 litres, que això és una misèria, eh?
No els agrada res.
No, vull dir, a veure aquest esforç, aquesta pujada es va fer perquè generi l'efecte de quan va pujar el Baltasar, que per cert, Baltasar, la llegenda també l'ha mitificat i és un error.
Ara.
Perquè això, a veure si comencem a dir les coses. No, Francesc Baltasar va pujar al funeral de l'abat del
Casa Sucre.
Ell va anar a un enterro.
Exacte. Ell va anar a un enterro. Ell va anar a fer el paperot amb un enterro.
Va aprofitar.
I aleshores, a l'Antoni Bassas li va preguntar, bueno, ja que ell era senyor conseller, també deu haver pregat perquè plogui. I ell va dir, pues sí. I aquesta és la gran llegenda de Francesc Baltasar, eh? Punto!
Res a veure amb el que va passar dijous amb aquella pregària esplèndida que feia el senyor Marcelí i en Vicenç Martí. Que no rimava, però que estava...
Que sí que rimava. El que no vau entendre la rima que anava més tard.
Va, escolta'm, puc sentir la...
Que no sabeu res de punt,
vull sentir,
ni
vull sentir la rima.
Aquest és el problema.
No, no va més tard. Escoltem un moment, sisplau, a veure si podem sentir la rima. A veure, ara no em negui la major, a veure.
Mare i senyora nostra, o reina de Montserrat,
sí.
Puig floriu com una rosa en el cor del Principat.
Sí. Aquí hi ha una rima.
Clementíssima per vos i el vostre sant fill. Que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
Cal i fill.
No, perdona. No. És que això continuava.
Ah, bueno.
I després hi ha la rima, el fill i el cal. I si no, torneu a posar.
No,
però ara... Si us talleu les coses, ho feu escassament. Això és com Telecinco, ahir, que quan vam pensar, home, clar, perquè surten això d'aquest home que canta, que és una mica més jove que jo, aquest home que canta, que va dir, hola, Barcelona, i ho van tallar. I no
van
posar
hola
Catalunya.
Sí, no, això t'ho va dir, eh? Hola Barcelona, la Catalunya.
I per cert, perquè
els pistins.
Quin mal de cap que tinc ara mateix.
Sou la putrefacció del país.
No, home, prou.
Per cert, deixa'm dir que ara estic veient un tuit d'una tal Verònica que diu que ni Obama ni nosaltres, sinó que ha portat la pluja al bosc. Ah, mira, escolta, tu. Catalunya... Tu, com diu el Margarit, tu a la teva, cap al fons.
Catalunya, tu a la teva. Adéu, Toni Clapés. Sí. Una abraçada, que vagi bé.
Adéu, Vicenç Martí.
I senyor Marcel... Bueno, escolti'm, és que què és això? Apa, adéu-siau, que vagi bé.
Jo, fins a quina
hora
esteu aquí?
Quin país?
L'estona que ens queda, fins a les dues del migdia.
No farem mai res com a país, mai. Perquè només...
Mai.
Només lluem els que venen de fora. L'Obama, Bruce Springsteen...
Bueno.
Quan actua l'Elèctrica d'Arma no plou, no? Va.
Apa, adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.
Quin mal cos que...
Sí, l'Arma plou tint.
No, quin mal... Que animal, que és.
Quin mal... Jesús, no.
Sí, pengi ja, pengi. Senyor Martí, per favor, és que no me'ls puc treure de sobre.
Pengi.
Per favor. Hosti, noi. I ara un dia tranquil, un dia alegre. És que... I ara és en sèrio això que tenim? Sí? Qui tenim en línia? Sí? És Òscar Bardagí, que tenim en línia. Ah. Oi, per al·lusions. Òscar Bardagí, director del Departament de Premsa i Comunicació de l'Abadia de Montserrat, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. S'han vessat en els últims minuts unes queixes amargues per part del Versió RAC1, dient que vostè va fer un tuit ahir dient que la pluja l'ha portat Obama, i estaven molt ofesos, senyor Bardagí, molt ofesos.
És que vaig estar a punt de posar també el arroba Versió RAC1, però vaig estar a punt... No vaig dir que us va fer-ho, però realment era per fer la broma. L'Àfrica Pallero m'ha enviat un WhatsApp abans.
Estaven enfadadíssims, enfadadíssims, senyor Bardagí. De veritat.
Tot suma, però realment és que ens ho vam passar tan bé. Quin programa, eh?
No, extraordinari.
Seguro que va ser espectacular, eh?
Extraordinari. I a més amb la pregària i tot, hi va haver-hi pregària d'Obama o de Spielberg davant de la Moreneta o això no?
No, per veure, sigui, davant de la Moreneta hi havia el parabat de Montserrat, el paramanel gas, i no vam fer cap plegària, no. Li explicava coses l'abat.
Li explicava coses l'abat?
Clar.
Quines coses?
Li explicava les coses que li preguntava Obama, com per exemple, qui era aquesta imatge, com era aquesta imatge, per què era negra, perquè no tinc quina era la història que hi havia al darrere. Estava molt interessat per la imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
Es va interessar perquè fos negra?
Entre altres coses, clar, i a més, quin origen tenia. Una mica, i aleshores la base li va poder explicar què representa pels catalans, i per l'Església, evidentment, una Mare de Déu, i després va aprofitar també per explicar-li uns apunts de la història de Montserrat, de qui hi havia en aquest monestir, monjos benedictins, i una mica que el 2025 Montserrat celebrarà el mil·lenari, i això és una cosa que a mi va quedar bastant sobtat, diu, 1.000 anys, mare meva, és una cosa que pels americans, que compleixis 1.000 anys, per ells el sorprèn, no? Ah. I realment va ser una visita molt... molt ràpida, molt intensa, però a la vegada ell en el llibre d'honor de visites al monestir ho va posar una visita molt bonica, no? Que és una cosa que estava molt agraït a la visita, perquè tot i ser molt intensa, es va sentir molt ben acollit.
És cert que llegíem avui, em sembla que el diari Ara, que els van avisar 2 dies abans, això és així?
A veure, justet. Sí, a veure, primer es posen en contacte amb el Departament de Seguretat i, evidentment, aquestes coses ja porten un protocol. Ho valoren, hi ha una possibilitat. El que passa és que activat és el dia abans, eh? O sigui, és una cosa... I el briefing que es fa el mateix dia, al matí. Però, clar, fins que no estàs allà, no t'ho creus, perquè sempre poden canviar a última hora. És el que et deien ells. I en principi tenen intenció de venir, però... Si de fet, al final acaben pensant que hem de fer una altra cosa, o que per alguna raó els diuen que no, doncs evidentment canvien de plans, no? Tenien ganes també de conèixer Montserrat, de conèixer la muntanya.
Això no sé si els van explicar, però llegia també la premsa avui que era una petició que gairebé expressa d'Obama.
Sí. Vull dir, això és veritat.
Que coneixia Montserrat.
Sí. El director del New York Times va venir a Montserrat fa uns anys i també va fer un escrit molt, molt elogiós, molt, molt maco sobre Montserrat. Ell va poder dinar amb la comunitat monàstica. També, i quan coneixes Montserrat per dins, també hi ha un plus que al final et queda i que realment valores. I l'acollida dels monjos, ell també va escoltar l'escolania, que també és una cosa que també t'arriba molt endins. Jo crec que això són coses que ajuden a que després persones de fora, i quan arriben a Catalunya i té unes hores determinades, al final que acabi decidint. Home, per nosaltres i pels catalans, perquè al final aquestes coses ens van molt bé per tots. Que pugui venir a Montserrat, jo crec que és important.
Des d'aquest punt de vista, clar, no és el mateix Steven Spielberg, que al final sent una gran celebritat i una persona important, com un ex-cap d'estat de la major potència del món, com és Barack Obama, a termes de seguretat, imagino, eh?
No, és que no té res a veure. Tingueu en compte que venia només personal de seguretat propi de Barack Obama, eren més de 20 persones. 20 persones que tots havien anat al gimnàs unes quantes vegades, eh? Vull dir que no us penseu que eren persones allò que podien ser guàrdies municipals en tots els respectes, eh? Però vull dir que clar, portava una seguretat molt forta, serveis secrets, evidentment el cos de Mossos d'Esquadra donant suport, l'ambaixada espanyola també, i al darrere, clar, al final, els cotxes que duien tenien matrícula d'aquí, vull dir que tot és una visita que, malgrat ser un ex-cap d'estat, però clar, l'ex-cap d'estat dels Estats Units, i a més a també és una persona com Barack Obama, que no és qualsevol, vull dir, és una persona que per tot el que ha significat per la societat mundial, no? Vull dir, a veure, no vol dir que el president actual no sigui important, però clar, evidentment, jo crec que en popularitat fins i tot el supera.
Hi ha una de les imatges del dia, que és aquesta inclinació d'Obama, no?, amb l'abat, no sé si us va sorprendre el gest, i abans em deia, l'abat li explicava coses, domina bé l'anglès, l'abat?
Sí, sí, tant l'abat com el prior van estar parlant amb ells dos, bàsicament, les seves senyores també, però sobretot amb ells dos, que són els que portaven més la visita, i sí, sí, i a veure, aquí a Catalunya, doncs, acostumem a tenir una miqueta més a nivell de llengües, i això ajuda, no?, vull dir que en aquest sentit, i a més el prior va poder explicar-li coses a Spielberg, perquè el prior es va quedar més amb Spielberg, el parla Bernat Juliol, i li va fins i tot deixar caure, doncs, la possibilitat de que pogués fer alguna pel·lícula a Montserrat, perquè tenim històries per poder explicar.
Ah, sí, va explicar-li que fos un bon plató de rodatge, a Spielberg, i què va dir Spielberg?
El PP, a veure, no et diu que sí, que no, òbviament, però evidentment pren nota, perquè, clar, només que s'agafés la possibilitat de posar al cinema, doncs, la vida del pare Bonaventura Obà, novel·lant-la, i vull dir que d'una manera que ja s'han fet novel·les sobre el pare Obà, que una persona que va fer el que va fer en la seva època, realment és una molt bona, seria una molt bona cosa per Montserrat, vull dir que pogués venir a fer una pel·lícula, no? Ell t'ha quedat encantat, i quan van pujar dalt a la muntanya, igual, i quan van estar passejant uns fillos per la muntanya, van tenir la possibilitat, hi havia un grup de persones que li van cantar el virulai, i ells van quedar al·lucinats, no? O sigui que, no, va ser una visita molt, molt, molt intensa, després van baixar a l'hotel, van dinar, o sigui que en aquest sentit se'ls va tractar com tocava, i vull dir que en aquest sentit molt bé.
Per cert, també llegíem i teníem confirmació d'això, que en el viatge pel funicular que van estar amb Toni Segarra, amb el president de Ferrocarrils, els hi va, sobretot a Spielberg, li va citar la visita de Himmler a Montserrat de l'any 40, buscant el Sant Greal per recordar aquella pel·lícula d'Indiana Jones, que és, espera't, que no recordo quina d'elles
és. Hem buscat l'Arca Perdida,
em sembla que no, em sembla que és la del... Ostres, la del Grial, vaja. Diria que no, eh? L'última cruzada.
L'última.
I l'última cruzada, que surten els nazis buscant el Grial, no? Això també li van explicar vostès, això, el tema de Himmler?
En el prior no sé si li va arribar a parlar de Himmler. A veure, hi va haver una època que van estar parlant molt de Himmler i Montserrat, però no sé, el que sí que està clar és que el nostre pare Obach era una mica indiana, i fins i tot quan vam fer una nota arran d'un llibre que vam fer sobre un dietari del pare Obach, jo el vaig titular, o sigui, l'Indiana Jones de Montserrat, tot i que ell evidentment no robava, que al final ho aconseguia de bona manera, si es va portar el Caravaggio, va portar la mòmia, els sarcòfags, tot el que tenim al Museu Bíblic de Montserrat, tota l'arqueologia de l'art bíblic de l'Orient Bíblic va venir pel pare Obach. O sigui, és una persona que realment aconseguia, i com el que feia en aquella època, jo crec que és una història que és la que el prior més o menys li va deixar caure, i que fins i tot hi va haver una novel·la del Martí Gironell dedicada a la figura del pare Obach.
Li volia fer una darrera pregunta sobre això de Himmler, senyor Verdagí. Hi ha una confirmació, perquè jo he llegit d'unes coses i de les altres. Hi ha com una mena de reconeixement que Himmler, quan visita Catalunya per preparar la reunió entre Franco i Hitler a Hendaya, passa per Montserrat i s'atribueix aquesta visita al fet que buscava el Sant Greal a Montserrat. Això és així? És a dir, va anar a demanar si tenien el Sant Greal els monjos de Montserrat?
Estrictament no, la visita de Himmler la va atendre un monjo que és mort, el pare Andreu Ripoll, i va passar per la imatge de la Mare de Déu, i ell el que volia, va fer les preguntes que va fer, però evidentment ells tenien la idea de que podia estar aquí. El que passa és que es va adonar ràpidament de que aquí no hi havia el Sant Greal, no? Però vaja, la idea que tenien d'inici era venia a buscar-lo, no? Venien a Montserrat amb la idea aquesta de que a veure si el trobaven aquí.
El trobarien. Bé, a les 9:33, senyor Òscar Verdagí, ja sap, hi haurà d'haver-hi una mica de diplomàcia, perquè veig el senyor Marcelí i el Vicenç Martí enfadadíssims, perquè la pluja diu que la van portar ells i no Obama. Però bé, en tot cas, si la va portar algú, la va portar la Moreneta.
No, està clar que la pregària del senyor Marcelí davant de la Mare de Déu va ser una cosa que, evidentment, va obrir la llauna. Només faltaria. Vull dir, a veure, que està clar que el senyor Marcelí, a més, amb la devoció que ho va fer.
Ara.
Si arribeu a veure allò en persona, amb la devoció que es posava davant de la Moreneta, realment, dius, com vols que no plogui?
Sí.
Amb aquesta maguia i el senyor... I com ploraven?
No, molt. L'emoció absoluta. Senyor Bardagí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una abraçada a tots.
El director del Departament de Premsa i Comunicació de l'Abadia de Montserrat després de la visita d'Obama. 9:34. Algú vol fer el comentari de l'última mitja hora absolutament delirant d'aquest programa? El tema de que tu us en riem molt i tal, però bueno, ha passat.
No, que el Clapés ha parlat del meu llibre, eh?
Sí, efectivament.
Bueno, vull destacar això. Sobre el tema
de les pluges, ja que tenim el Martí, home, hem celebrat molt les pluges, el Clapés deia, bueno, però vam pujar que hi hagués torrentades, no 30 o 40 litres. És veritat que les hem celebrat bastant, però no són pluges extraordinàries les d'ahir, Martí.
No, evidentment, haurien de ser normals, el que passa que venim de tan avall, podríem dir que estem tan malament que qualsevol alegria és benvinguda. Sí que és veritat que la ploguda ha estat abundant, continuada en alguns punts concrets del Pirineu, com les capçaleres del Ter i el Llobregat, i això pot tenir una mica d'efecte al territori de moment, als rius, no pas als embassaments, no ho notarem, ahir ens ho explicaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, necessitem 200-300 litres per metre quadrat en poques setmanes, i si cada dia anés plovent una mica aquí i allà, doncs el territori s'aniria recuperant de mica en mica, però la sequera és greu, és ferma, sobretot a les comarques de Ponent i al sud, on han quedat més al marge d'aquesta pluja. De fet, ahir no va ploure ni una sola gota a la comarca de la Noguera, i és on hi ha producció de cereals que necessiten molt aquesta aigua perquè creix molt poc aquesta època de l'any, quan haurien d'estar molt més alts, i aquesta ploguda més efectiva a les comarques de l'Alt Berguedà, sobretot la zona alta, l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya, el nord d'Osona, calamarsades, fins i tot ventades importants després d'aquesta calor inèdita que hem tingut. Doncs ha arribat aquesta pluja que, com a registre més important, ens acostem als 60 litres per metre quadrat a Ulldeter. És el punt del naixement del riu Ter.
Perfecte.
Que a Passau realment és molt bona ploguda, però això, el Camprodon, Sant Joan, Ripoll, es nota una mica ja aquest matí consultant les dades de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, es veu el repunt degut a aquesta ploguda més important, però també l'Alt Berguedà, que ja és de la conca del Llobregat, 55 litres per metre quadrat a Saldes, un poble dels peus del Pedraforca, 53 a Vallfogona del Ripollès, també ara fa poca estona ens deien des de Ciuret, que és el municipi de Vidrà, al nord d'Osona, 52 litres per metre quadrat, tot això és aigua del Gès, després del Ter, o sigui que de mica en mica la situació pel territori anirà arreglant-se, perquè avui tornarà a ploure. Comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central, i després cap al tard, allò que comentàvem abans, podrien arribar aquests ruixats a Barcelona a l'hora del concert de Bruce.
Què te vas a preguntar, Joan?
Tu has dit una paraula torrentera. A veure, sí. Jo, venint de com venim amb aquesta sequera, ara una torrentera seria bona o dolenta? És a dir, bones pluges sí, però una torrentera se'n pot emportar, i està poc crescut el camp, els pot enfangar i els pot emportar, a part de les desgràcies personals o materials que pugui haver.
No, i a pas és això, el terra està tan sec que a la mínima doncs corre i necessitaríem potser una pluja més fina d'anar
perquè calés bé, no?
A nivell de territori, pel sembrat sí, però després hi ha la dinàmica de la quantitat, de acumular, perquè els rius doncs són... Per tant, té aquesta doble visió, i sobretot també és important que no caigui cap calamarsada pedregada important sobre els sembrats que es poden salvar amb aquesta collita.
9:38, doneu-me dos minuts per la publicitat i de seguida sobre aquesta qüestió, malgrat que hem celebrat molt les pluges, i que no te'n vagis, Martí, perquè preguntarem a què ha de passar les pròximes 48 hores, però ahir teníem notícia molt trista al voltant de la qüestió de la sequera, que és el tancament del canal Segarra-Garrigues, que afecta milers i milers de pagesos de Catalunya. De seguida, el president del canal Segarra-Garrigues, el senyor Josep Maria Jové, ens explica quin abast pot tenir aquest tancament.
RAC 1.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Tayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Adeslas presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 10 del matí, i de seguida, perquè us veig molt envalentonats, parlarem del drama d'ahir, que va ser la vergonya lamentable de les oposicions que hi havia a Catalunya, que hi havia 2.000 places en joc.
Ja està, allò del
13.000.
Springsteen? No. Jo crec que hem parlat poc.
No hem parlat de Springsteen avui.
Bueno, encara. I de l'Obama i tot això, no hem parlat
Obama,
gaire.
Obama sí, però de Springsteen no n'hem parlat encara, l'has tret el tema. Si vols et pregunto per Springsteen.
No, és que aquí tinc un amic tertulià que estem una mica...
Que esteu què?
A mi no m'arrossega enlloc, aquest senyor.
Escolta, quin matí porto,
Home,
va, home, que de seguida que parlem d'altres coses.
Que posaran contra de mitja Catalunya, que va. Esteu com bollos tot. Com gent gran, a més, amb molta experiència per
va, no sigueu així, 4 minuts i 3 quarts de 10. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí. Dèiem que malgrat les pluges d'ahir, i ja ens ho avisava també el Servei Meteorològic de Catalunya, no servirien per pal·liar la sequeria, i vam tenir una notícia dura també, sobretot pels pagesos, que és el tancament del canal Segarra-Garrigues. Josep Maria Jové és el president d'aquesta comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues. Senyor Jové, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que és la primera vegada que es pren la decisió de tancar el subministrament d'aigua, que serà com a mínim fins dimarts, i a partir de llavors només servirà aigua per la subsistència, si no vaig mal errat, dels arbres fruiters, diguem-ne, no per la collita, sinó senzillament perquè no es morin. Era una situació inevitable la decisió que es pren?
A veure, ahir vam tindre de prendre una decisió que mai pensàvem que es podia arribar a prendre, però, degut a les circumstàncies que tenim, de la falta d'aigua que hi ha, l'embassament de Rialp, que deuen agafar amb l'aigua del canal Segarra-Garrigues per regar les nostres vinques, doncs hem hagut de prendre aquesta decisió. Nosaltres, en aquests moments, tenim una reserva d'aigua i només podem comptar amb aquesta aigua. I el que hem hagut de fer doncs, és repartir aquesta aigua per tots els cultius d'una manera racional i cada cultiu aplicant-li la dosi que més l'afavorix per perdre el menys possible, i això ho hem fet en les directrius i tal com us han manat o recomanat l'IRTE, que és el que tenen d'aigua de rega els fruiters i els arbres, i això ens doncs, dona com a resultat que l'aigua que tenim per aquest repartiment no ens dona més que per poder salvar els arbres, i encara ni això podem garantir. És tan poca aigua que tenim que no podem garantir cap collita, i veurem si amb una mica de sort podem salvar els arbres per properes collites.
A quanta gent li afecta aquesta decisió, senyor Jové?
Home, jo conto que afecta a uns 3.000 pagesos de la zona de Lleida, les comarques més al nord, diguéssim, la comarca de la Noguera, i l'Urgell, i l'Urgell, una mica també de la comarca de les Garrigues, però bàsicament són d'aquestes zones que reguem de l'embassament de Rialp.
I aquestes persones, a partir d'ara què? Perquè ahir sentia a vostè i a diversos del sector dels pagesos dient és que això és una debacle, això és una catàstrofe per nosaltres.
Sí, sí, primerament pensem que aquests regants, junts ells que hem estat regant fins ara, l'aigua nosaltres la paguem a 20 cèntims metre cúbic. Això vol dir que hem tingut fins aquest moment una despesa molt important. Tindrem una altra despesa fins a acabar la campanya, i aquesta despesa veiem que ens servirà només per a salvar els arbres, Per tant, això, enguany, tota la collita perduda, tots els gastes que hem fet per a poder regar, passar pels arbres, també seran perduts, i això, com bé dies, pel sector aquest, pot ser inclús molts pagesos, no sé si ho podran pair això, si no tenim uns ajudes que ens ajudin, i igual hauran de deixar l'activitat agrària.
Sí, pot haver-hi gent que ja no pugui resistir-ho, professionalment parlant.
Sí, 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 segur. Pensem que aquest rec l'estem implantant ara. Ara hi ha molta gent, els regants que es donen d'alta en guany l'any passat, han tingut de fer front a una despesa de 8.000 euros per hectàrea, 8.000 euros per hectàrea per poder regar a següents. Això encara ho tenim per a pagar. Ara damunt en guany hem de pagar l'aigua que estem gastant, i sabem que no collirem res. Però ja em diràs quines perspectives i quin horitzó tenim aquesta gent que estem en aquestes situacions. Estic segur que molta gent decidirà abandonar, bueno, i veurem si això es pot recuperar al futur, que ho veig difícil.
Què li demanen a l'administració, senyor Jové?
A mi, l'administració, jo li demanaria, nosaltres, el canal Segarra-Garrigues és el rec que tenim més modernitzat i més eficient de tota Catalunya. Han fet els deures, ens han dit, per a regar i per a poder tindre aigua, heu de fer això. Han fet això, han modernitzat. Ens hem gastat 8.000 euros per hectàrea, fem les coses tal com manen, i veiem que ni en això ni a prou.
I ara? Ui, s'ha tallat la trucada? Senyor Jové? L'hem perdut. Ara mirem de recuperar-lo, que efectivament estava indignat perquè la despesa, com ara sentíem, és altíssima per tots aquests pagesos que s'han incorporat, deia 8.000 euros per hectàrea. Imagineu-vos, no?, per la gent que té una finca més o menys important i que a partir d'ara... home, ens podríem trobar, és que igual que va passar amb la pandèmia, que tots veiem a venir que hi hauria comerços que tancarien i determinat tipus de restauració, ens podem trobar una cosa greu, que és que hi hagin pagesos abandonant la seva feina. I això, allò que passa, pan per avui i hambre per a mañana. Tenim el senyor Josep Jové de nou. S'ha tallat, senyor Jové, em sembla que ara el podem sentir millor. Senyor Jové, encén. No, li preguntava que què li demanava a l'administració vostès. Quin tipus d'ajuda?
Sí, no, nosaltres, com havia explicat, no sé si he estat abans o què, nosaltres hem fet tot el que l'administració ens va dir que s'havia de fer per fer un rec modernitzat, un rec eficient, un rec en el qual no es desperdicia ni una gota d'aigua, i això ens ha costat als pagesos uns 8.000 euros per hectàrea per poder llevar la situació, i ara ens trobem que ni així podem regar. Quan veiem que hi ha d'altres regadius que no estan fent un ús tal com s'hauria de fer de l'aigua, pel motiu que sigui, perquè no poden, perquè no tenen modernitzat, i nosaltres estem pagant les conseqüències d'aquest mal ús que fan nosaltres de l'aigua, i ens veiem el mateix. Per tant, li demanaríem, ja que nosaltres hem fet els deures, que en aquest moment l'administració, per una banda, es fet càrrec dels costes que hem tingut nosaltres per arregar, i per altra banda, indemnitzi els pagesos afectats a les pèrdues que tindran pel fet de no fer collita, i veurem si això repercutís encara en anys posteriors, per a poder produir de quin en van.
De quants diners estem parlant?
Bé, no tot el que podem parlar d'hectàrees, no podem parlar de diners, perquè cada hectàrea és un món diferent, però nosaltres aquesta situació ens afectarà a unes 5.000 hectàrees. Comptem, si 5.000 hectàrees, el cost que té l'aigua d'aquestes hectàrees, el cost que té la producció que no farem d'aquestes hectàrees, i el cost que té la possible pèrdua d'anys posteriors, perquè pot salvar l'arbre vol dir pràcticament perdre la cultura de l'any que ve, perquè l'arbre arribarà en unes condicions a la tardor molt dolentes i no tindrà reserves per poder produir l'any que ve. Per tant, això podria suportar pèrdues de les collites, no només a l'enguany, sinó també a l'any que ve. L'administració se li farà les coses que hem de fer, demanarem el que nosaltres creiem que és just i veurem al final quina resposta tenim per part de l'administració.
Tinc el Martí Oliveres, a l'home del temps de RAC1. A la Noguera, Segrià, Segarra, Garrigues, ahir va ploure o no?
A la Noguera no. A la Noguera no va ploure res, no va caure ni una sola gota. Aquest embassament de Rialb, que ara consultàvem dades, que es troba al 5,6% de la seva capacitat, quan fa un any estava per sobre del 40%. Fa un any ja estàvem en sequera, però sí que és veritat que no era tan acusada a nivell d'embassaments, i ara, doncs, esperant la pluja, els sectors de Ponent no ha de ploure.
No ha de ploure, no, tampoc, ni avui ni demà. Doncs déu-n'hi-do. Perquè seria una manera de pal·liar almenys aquesta situació, doncs de moment aquesta és la informació que tenim meteorològica, tampoc no ha de ploure en les pròximes 48 hores. Senyor Josep Maria Jové, el president de la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a
vostè. Gràcies. 10 minuts i arribarem a les 10 del matí. No sé si voleu fer algun apunt, perquè, home, la situació és greu. Canal d'Urgell tancat, Canal Segarra-Garrigues tancat. Estem parlant de milers. Ara el senyor Jové deia 3.000 pagesos dependents del Segarra-Garrigues. El Canal d'Urgell encara afecta més gent. Vull dir que la situació és molt delicada.
Depenem tots. Mm. Si no, o sigui, professionalment depenen, evidentment, els agricultors i ramaders que estan allà, però clar, és el nostre rebost.
No, el que és interessant d'aquestes situacions és veure que en 3 o 4 anys, i si comptem els 15 últims, hem anat superposant unes crisis sobre altres, que han anat moltes vegades conjuntes, és a dir, que una s'ha sobreposat sobre l'altra, i veure que estem davant d'una nova característica de crisis, no? Sequera sempre n'hi ha hagut i sempre ha tingut conseqüències pels pagesos. La gent que venim de camp sabem que això de mirar al cel és una cosa, quan no gela pedrega, i quan no pedrega no hi ha aigua, vull dir que això que és així. Però el que tenen en comú totes aquestes crisis són crisis que se superposen unes a les altres i que generen unes dinàmiques que provoquen emergències molt complexes, perquè són emergències que generen, diríem, efectes sistèmics. Llavors, fixeu-vos que cada 6 mesos estem parlant d'una emergència nova a la qual tothom apel·la a l'Estat, perquè l'Estat ha de fer, i en cada una d'aquestes, exacte, i en cada una d'aquestes emergències posem en qüestió, perquè cada una d'aquestes emergències significa un test d'estrès per l'organització social i administrativa que tenim. Ho va ser la pandèmia, per la sanitat. Ara ho està sent la sequera, estem parlant de la gestió dels boscos. En realitat, la crisi climàtica té manifestacions tan complexes com que demà podríem tenir unes pluges torrencials que se'ns emportés el litoral. I n'hem tingut fa poc. Sí, sí, al mateix temps que tenim una sequera que es posa en risc d'incendi extrem gran part de Catalunya. O sigui que tenim unes crisis que són sistèmiques, que són bastant imprevisibles, per tant, obliguen a l'administració a estar en situació d'estrès permanent. Constantment la ciutadania es pregunta què s'ha fet i què no s'ha fet. Ara ha sortit que si l'ACA havia deixat de gastar l'any passat els diners que havia de gastar. És a dir, és un test d'estrès permanent per tota l'organització social.
És que hi ha com dues qüestions, no? La primera és que jo crec que aquest tipus de treballadors tan afectats, aquest tipus de pagesos, d'agricultors, ramaders, etc., necessiten rescats, diguem, necessiten diners, injeccions de diners ràpides, no? Com va passar durant la pandèmia, i perquè, vull dir, no és una solució dir, no, és que aquesta gent perdi, no? que paguin les seves butxaques. Això no té cap sentit. Però després, a banda d'això, i és una cosa més difícil, perquè ja no és, no?, baixar-los en l'IRPF com ha fet el govern, sinó que hem de pensar en grans inversions, hem de decidir què volem fer amb les actuals característiques climàtiques, adaptant-nos. No són les de fa 15 anys. Ha canviat molt, perquè jo me'n recordo, és a dir, l'aigua, sempre hi ha hagut sequeres, és veritat, però l'aigua era un recurs del que disposàvem més o menys. Ara ja no passarà això.
La perspectiva és que anirà pitjor.
És a dir, ja no passarà això. I per tant hem de decidir, i és una decisió, volem fer grans inversions per tenir un sector primari potent? Quin sector primari volem? No tot el sector primari és igual, no tot gasta la mateixa aigua, no tot. Si tu vols un sector primari, si tu vols modernitzar els canals de recs, el rec, calen moltes inversions molt fortes que no pot assumir el sector primari, perquè ja l'hem cargolat per tenir, diguem-ne, per treure-li tot el suc i per tenir unes matèries primeres bastant barates, perquè hem volgut fer això. Aquí hi ha una qüestió sobre la indústria de l'alimentació. Hem cargolat moltíssim al productor, moltíssim, els hem exprimit. I això vol dir que ara mateix no se'ls pot demanar... Ei, hi ha de tot, diguem-ne. És a dir, hi ha grans empresaris, hi ha petits, hi ha moltes coses. Però vull dir que és un sector al que al productor ja li hem demanat tot el que l'havien de demanar. I que, per tant, ara no li podem dir no, faci vostè les inversions. No funciona així ni funcionarà així. I, per tant, jo a mi em sembla que ara que estem en un moment de fons Next Generation, en un moment, no?, on han vingut molts diners... Crec que és que hauríem de fer un pensament important respecte a si no, pues, què volem fer amb el sector primari.
Bueno, han vingut molts diners. Van venint, bueno, però... Ja sí, no, dic, esperem que vagin a llocs que toquen, perquè aquestes macrooperacions de milers de milions sempre obren titulars quan les anuncien,
i després s'ha de ser molt persistent per saber on acaben realment, no? Jo m'interessa, més que allà, estic d'acord amb tot el que ha dit la Mila, que ens hem d'adaptar i això serà un estrès continu per totes les administracions, però a mi m'agradaria focalitzar sobre la indústria agroalimentària, que és tot molt paradoxal. Per una banda tenim un discurs cada vegada més hegemònic del quilòmetre zero, quan estem trinxant el quilòmetre zero, perquè vull dir, aquí les carxofes del Prat o el cereal de Ponent o les càrniques d'Osona, vull dir, o les poses actualitzes i dones drets i són més sostenibles, o aquí estem fent un quilòmetre zero publicitari mentre no apostem pel que deia l'Arturo. Quin sector primari volem? Perquè igual són 4 o 5 productes, 4 o 5 sectors i la resta...
I importem moltes coses.
Això anava. I donem per fet que tenim un problema aquí. Però resulta que d'on venen les verdures a Múrcia tampoc tenen aigua. Però és que també les gambes venen del sud-est asiàtic on els manglars s'estan secant i ja no tindrem còctel de gambes, no sé què. I després d'on ve l'aguacate? Doncs pues, bueno, a Xile i a Mèxic estan els aquífers secs perquè han explotat amb això. És a dir, al final... La part de la globalització bonica, que és que tenies tot a 100, que podies comprar un cotxe de qualsevol lloc del món i que podies viatjar tot el món, té, tot, com tota la vida, té una cara fosca, que és el menjar també venia de tot el lloc del món. I la crisi climàtica és arreu del món. I si aquí estem sobreexplotats, imagina els països del tercer món, es diu el sud global, és igual, on el sector primari és absolutament industrial i ferotge. Allà tampoc hi ha aigua. I és d'on comprem moltes coses. Llavors, per una banda, tot és molt local, és a dir, tenim el canal aquest superlocal, però clar, és que el menjar, que serà el primer que ens afectarà, ve de tot arreu, i a tot arreu hi ha problemes climàtics. I
a més, aquí hi ha una altra tercera cosa que l'heu posat, l'estrès, i els que s'han de, diguem-ne, reinventar, no tenen múscul financer. Per
clar. Ah, no tenen, no poden.
No,
perquè
no,
estan exaurits.
No, no és una crítica.
Perquè és un sector...
Que sabia, sector
no,
públic,
no han de ser ells.
Però volem reducció d'impostos. Vull dir, clar, és que tenim el cercle quadrat. Més inversions i menys impostos. A la persona, anava a dir tio, però no ho diré. La persona que aconsegueixi quadrar aquesta equació. Cercles rodons, Premi Nobel,
però,
per
perdona, amic jurista, ara una altra cosa, lo de les platges, o sigui, som un país de platja, però és que en 50 anys tothom diu que ja no hi haurà platja. Però és que a més, les infraestructures ferroviàries... Les infraestructures ferroviàries i d'autovies del país van per litoral. És que igual,
i de tant en tant,
igual,
el ferrocarril del Maresme es queda sense allà. Sense sorres tot el dia.
Llavors, allò però... que, com diria un bon català, allò que ho paga. Perquè no només perdrem el tren, l'autovia, sinó el turisme. I nosaltres aquí
però
estem
primera,
debatint sobre...
El primer debat ja és si s'ha de portar sorra o no s'ha de portar sorra.
Sí, no, ja s'ha de decidir que no. S'ha de decidir que no, perquè és que a més cada ajuntament...
Però bueno, s'ha de decidir que no, però ves als ajuntaments que necessiten la platja, perquè...
S'ha de decidir que no, en el sentit que com cada any tal, també és una manera de sangrar les comptes d'un ajuntament. Però vull dir, si d'aquí 50 anys no hi haurà platges, per què dimonis estem apostant pel turisme de platja? Per dir alguna cosa, no sé. I si d'aquí 50 anys la línia dels trens ja està sota mar, per què dimonis
qüestió...
encara estem debatent?
La qüestió fonamental és que et fa la
mar. Són 50 anys, que els vostres fills estaran vius. I potser jo també, vés a saber, perquè igual inventen alguna cosa o em congelen. Però vull dir, no estem parlant d'una utopia, és que estem parlant d'una generació més.
Però hi ha una qüestió que és molt important, que és qui et fa la... O sigui, com es planifica això? Qui decideix això?
Ah, bueno, clar,
ha...
és que més...
No, però aquí la qüestió és que aquí cada, és a dir, està planificant els sectors, és a dir, aquí hi ha unes, per exemple, no, en tot el tema de com fem servir el territori que tenim, no, el camp i clar, hi ha unes grans elèctriques que venen, no, i diuen, ara farem energies renovables, perquè hem apostat per això i tal. És a dir,
canviem el logo, posem verde...
Això correspon, però això correspon a una planificació territorial, a una planificació pública, a un debat col·lectiu?
I consensual.
No. És bastant sagnant que es posin les plaques a les terres més productives, quan tenim quantitat de terres que no són productives.
Però estan lluny de les subestacions
elèctriques. Sí, bueno, d'acord,
sí, però... Té un paper molt important, per exemple. Suposo que està inventat el tema serà d'acords.
Sí,
és a dir, que el transport de l'energia, sigui la que sigui,
bueno, però
amb el transport es perdi
una...
poca, el mínim possible. Sí. Això és un tema, suposo, que però, escolta, científicament
està resolt. Entre posar-ho a la plana i posar-ho en 3-4 quilòmetres més enllà, als turons, que no hi ha cap cultiu, no hi ha massa diferència. Van no. a la comoditat.
Van a la comoditat. Ah,
no, i després, pocs beneficis, com
ara que parleu de les elèctriques, que és l'única cosa que uneix la península ibèrica i el reino d'Espanya, són, sempre es deia, el Corte Inglés, les elèctriques i el futbol, diguéssim, no? Perquè l'altre no. Ara també, ara estava llegint unes declaracions del president de Múrcia, que, clar, ara ens aboquem com l'any 2000-2001 a guerra territorial per l'aigua, perquè l'Ebro passa per tot, per llocs molt amistosos, per l'Amman, bueno, per Catalunya...
No te digo el Seguratajo Segura,
exacte. Ja ho vam viure, això. Sí, sí. I ara tornarà. No ens donen aigua perquè som de dretes, i clar, llavors, des de Madrid, no, allà la millor aigua del món, estan tranquil·lament veient com les perifèries es barallen per una mica d'aigua, tornarem a aquella cosa tan desagradable de les batalles per l'aigua.
Hi ha un problema de gestió de tot això, que és que la política gestiona en el curt plaç i la major part d'aquestes crisis requereixen decisions a llarg termini, sí, que són impopulars en alguns casos, que tenen conseqüències, diríem, sobre el pressupost d'anys a venir, molts, i que són molt reticents a fer-les.